Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 31 d'octubre de 2012. La costa est dels Estats Units ha patit uns devastadors efectes de l'huracà Sandy. Ciutats inundades, milions de llars sense llum, persones evacuades, nombroses destrosses materials i, el que és pitjor, una quarantena de morts. Aquests fets destapen un problema davant el qual moltes vegades activem les nostres protestes, segurament en la majoria dels casos injustament, i és que cal ser previsors i cal escoltar aquestes alertes que ens fan des de les administracions públiques i també des dels serveis meteorològics. De vegades qualifiquem aquestes alarmes d'exagerades, però val més que siguin exagerades i ens preparem millor, perquè els ciutadans hem de col·laborar, no hem d'esperar que ens facin miracles davant desastres naturals com aquests. Ara ha passat als Estats Units, però sabem que algunes vegades, no amb huracans, però sí amb altres fenòmens, pot passar també a casa nostra. És bo que prenguem nota perquè després de seguida ens queixem, dient que no ens han avisat prou. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i la redacció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest últim dia d'octubre, vigília de la Festa de Tots Sants, dia de castanyada per a molts i també dia de pluja, resumim l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, ciutats inundades, milions de llars sense llum, persones evacuades i nombroses destrosses materials són els principals efectes que hi ha hagut en les últimes hores per l'arribada del cicló tropical Sandy a la costa est dels Estats Units. El fenomen ha causat una quarantena de morts i prop d'una vintena d'ells a Nova York, també un mort al Canadà. La majoria de les víctimes són per la caiguda d'arbres en habitatges i vehicles o per objectes moguts pels vents huracanats. Més de 8 milions de llars s'han quedat sense electricitat als estats de Nova York, Delaware, Maryland i Massachusetts, així com New Hampshire, Nova Jersey, Carolina del Nord, Pennsylvania, Rhode Island i també Virgínia. El subministrament trigarà dies a poder restablir-se. A més, 1 milió de persones han hagut de ser evacuades i uns 800 quilòmetres de la costa han registrat inundacions. Després de tocar terra, el Sandy s'ha convertit en cicló, segons el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units, i avança, però perdent força. Una de les zones més afectades és la costa de Nova Jersey, amb una devastació inimaginable, segons ha explicat el governador d'aquest estat, el republicà Chris Christie. Amb tot aquest panorama, el president dels Estats Units, Barack Obama, ha declarat l'estat de Nova York zona catastròfica i el director del Centre d'Huracans ha dit que els efectes del temporal en el transport públic són dels pitjors en l'últim segle. Ja ha avançat que la recuperació serà lenta. Precisament Obama, en la recta final de la campanya electoral per a les eleccions, que seran el dimarts dia 6, ha fet una suspensió en els actes de campanya que tenia previstos concretament a Ohio, un estat clau per a la seva reelecció, i ho ha fet per poder seguir atentament l'evolució del Sandy. Abans que el cicló toqués terra, el candidat demòcrata va tornar a Washington des d'Orlando a Florida, on havia cancel·lat un míting. Per la seva banda, el candidat republicà Mitt Romney va participar ahir en un altre acte, també a Ohio, per recollir fons, en aquest cas, a favor dels damnificats. Avui Romney tornarà a fer campanya i farà 3 mítings a Florida. Aquesta situació, com veiem, coincideix amb el que és el final d'una campanya electoral on les enquestes en aquests moments donen màxima igualtat. L'emoció queda, doncs, en un segon pla al costat d'aquest fenomen natural. Canviem de qüestió, nova entrega en la polèmica sobre el futur estatus d'una Catalunya independent en relació amb la Unió Europea.
La filtració del contingut de la carta en què la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reding, rectifica i afirma que una Catalunya declarada independent unilateralment no es podia quedar automàticament dintre de la Unió Europea, ha obligat de nou el portaveu de l'executiu comunitari a posicionar-se, o més ben dit a reiterar que no es posicionaran. Olivier Bailey ha afirmat que la posició comunitària no ha canviat i que el paper de la Comissió Europea no és expressar opinions relatives a qüestions internes o constitucionals dels estats membres. La Comissió només donarà la seva opinió sobre conseqüències legals i jurídiques si li demana un estat membre.
Aquí a casa nostra, el portaveu del govern català, Francesc Homs, assegurava ahir, després de la reunió del Consell de Govern, que no hi ha cap posició de fet clara de la Unió Europea sobre una Catalunya independent.
Voldria recordar-li també el que deia un altre comissari, que a més no és gens sospitós, de ser procliu a la idea de l'estat propi, que és el senyor Almunia. L'altre dia deia que no és honest, deia el senyor Almunia, dir de manera taxativa que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea si esdevingués un estat propi.
Poc després, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va afirmar al Congrés que Reading s'havia disculpat davant de l'executiu de Rajoy per les desafortunades declaracions i ara el contingut d'aquesta carta de disculpa l'ha filtrat el diari El País. En aquest text, data doncs, del dia 4 d'octubre passat, Reading va més enllà i s'acosta a la postura espanyola.
La presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, va afirmar ahir que després de les eleccions catalanes del 25 de novembre, Mariano Rajoy farà passos en relació amb Catalunya i va plantejar propostes concretes en aquest sentit.
Sánchez Camacho ha instat el president de la Generalitat, Artur Mas, a fer el mateix en un moment en què és extraordinàriament necessari buscar el diàleg. Sánchez Camacho ha defensat la necessitat que totes dues parts dialoguin i negociïn i ha afegit que el seu partit intentarà facilitar aquest diàleg. A més, ha presentat el Partit Popular de Catalunya com el vot útil que pot evitar la prepotència, diu, d'una possible majoria absoluta de Convergència i Unió i la seva deriva independentista. Per la presidenta del PP català, Mas ha de recuperar el camí del diàleg en benefici de tots els catalans.
Altres notícies de casa nostra. La Generalitat va aprovar ahir un decret llei per intentar blindar el model d'horaris comercials català davant la reforma liberalitzadora impulsada per l'executiu de Mariano Rajoy.
El Reial Decret Llei Estatal de Mesures Liberalitzadores del Comerç permet als comerciants fer rebaixes durant tot l'any, eleva de 8 a 10 els festius que podran obrir i obliga diverses ciutats a liberalitzar horaris en zones turístiques. En canvi, el decret aprovat pel govern català manté un màxim de 72 hores setmanals d'obertura de dilluns a dissabte, 8 dies festius anuals d'obertura autoritzada i l'exclusió de l'horari comercial general dels establiments d'alimentació amb una superfície de fins a 150 metres quadrats. El portaveu del govern, Francesc Homs, ha assegurat en roda de premsa que en tractar-se d'una competència exclusiva de la Generalitat, el decret català passa per damunt de l'estatal.
Tots els grups de l'oposició, amb l'única excepció de Solidaritat Catalana, han forçat el president Artur Mas a comparèixer davant la Diputació Permanent del Parlament en un termini màxim de 30 dies amb l'objectiu de donar comptes sobre l'aplicació del Fons de Liquiditat Autonòmic.
El Partit Popular de Catalunya, el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa Esquerra Unida han sumat els seus vots per forçar aquesta compareixença sol·licitada al principi per aquests dos últims grups, Esquerra i Iniciativa, durant la reunió d'aquest òrgan que vetlla pels poders de la Cambra Catalana des que es van convocar eleccions pel 25 de novembre. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha concretat després de l'aprovació de la compareixença que ha necessitat tres votacions perquè en les dues primeres hi ha hagut un empat, que el president té un termini de 30 dies per substanciar-la. Així doncs, Mas haurà d'informar sobre el Fons de Liquiditat Autonòmic i els seus efectes sobre el control de la gestió de la tresoreria de la Generalitat davant la Diputació Permanent, encara que pot fer-ho després de les eleccions del 25 de novembre com a president en funcions.
Avui hi ha vaga al metro i a Renfe Rodalies. El comitè d'empresa del metro de Barcelona ha convocat aquesta aturada de 24 hores que ja ha començat, de fet, a les 5 d'aquesta matinada i s'acabarà a les 2 de la matinada de la propera nit.
La Generalitat ha fixat uns serveis mínims d'un terç dels combois de tota la jornada. Així, doncs, això hauria de comportar que des de les 5 d'aquest matí fins a les 2 de la matinada de dijous funcioni un de cada 3 combois de metro. De moment, l'aturada es desenvolupa amb normalitat i es compleixen els serveis mínims. També hi ha convocada vaga per aquest dimecres a Renfe. El sindicat CGT planteja una aturada als trens durant tota la jornada. Els serveis mínims garanteixen un terç del servei habitual a Rodalies i regionals mentre duri la vaga.
L'IVA en els serveis funeraris ha passat del 8 al 21%, un augment que el grup Mèmora diu, segons un document, un estudi presentat ahir, que no han pogut assumir perquè els preus estan regulats. Eduard Vidal, director general de Mémora, diu que per a les famílies són molts diners.
L'increment de l'IVA de 13 punts comporta una adaptació tant pels serveis prestats per companyies d'assegurances com també pels clients particulars. Estem parlant d'un efecte de 500 a 700 euros en els clients particulars i de 300 a les companyies d'assegurances. Vidal diu que ha notat que es demanen menys flors i menys serveis, com ara trasllats. Vidal, d'altra banda, també ha explicat que les funeràries han començat a negociar amb els seus proveïdors per intentar minimitzar aquest augment de l'IVA i que la crisi ha motivat un increment del 80% de les famílies que s'acullen a la fórmula de pagar en terminis els enterraments. Mentrestant, segueix la tendència de creixement de les cerimònies laiques, que a la capital catalana ja representen un 10% del total, amb un increment del 6%.
Després d'aquest informatiu entrevistarem en directe el president de Cementiris de Barcelona per parlar de la Diada de Tots Sants i l'afluència de molta gent a aquests espais dels cementiris. Ens visitarà Jordi Balmanya, com dèiem, director general de Cementiris de Barcelona. I un apunt cultural per tancar aquest bloc: el Teatre Nacional de Catalunya va acollir ahir un acte amb motiu del centenari del naixement de Joan Sales, Pere Calders i Avalí Artís Jané Tisner.
L'homenatge està dins del programa impulsat per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona perquè els ciutadans redescobreixin aquests autors.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
El ple del Congrés va debatre ahir i va votar la reprovació del ministre d'Educació i Cultura, José Ignacio Wert. La proposta la va presentar el grup socialista l'endemà que el ministre hagués afirmat que l'objectiu del seu departament era espanyolitzar els alumnes catalans.
Wert, que no ha estat a la cambra baixa, i ha afirmat que la reprovació que si li importaria diu que és la dels destinataris d'educació. El Partit Popular també ha defensat el ministre per boca del portaveu al Congrés, Alfonso Alonso, que ha dit que Wert ha comès el delicte d'atrevir-se a canviar les coses i això sembla que no es pot fer. Pels socialistes, que han criticat l'absència de Wert en el debat al Congrés, les paraules del ministre són inconstitucionals i provocadores perquè les competències en matèria educativa estan ben definides en tots els estatuts autonòmics. La iniciativa no va poder tirar endavant, ja que el Partit Popular té majoria absoluta.
I ahir van començar els contactes, després de les eleccions basques, entre el guanyador dels comicis, el candidat del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu, i la resta de formacions. Euskal Herria Bildu i el Partit Socialista d'Euskadi van anunciar, després de la trobada, que facilitaran la investidura d'Íñigo Urkullu com a lehendakari. Tot i així, les dues formacions han destacat la necessitat d'aprofundir en els diferents assumptes que ahir els va plantejar el PNB en la primera trobada per estudiar vies d'acord de cara a la propera legislatura. Dos minuts i serà un quart de nou. Diversos científics dels Estats Units han descobert una molècula que obliga les pròpies cèl·lules cancerígenes a comportar-se com les sanes, cosa que inclou la pròpia mort quan té algun problema.
La troballa podria servir com a base per a una nova teràpia contra el càncer. Els investigadors que van basar el seu estudi en un tumor cerebral van descobrir que les cèl·lules cancerígenes provoquen una mutació en el gen PKM que comença a produir una proteïna que estimula el seu creixement a una velocitat molt més gran que les sanes. Els científics confien que en aquesta molècula serveixi de base per nous tractaments contra tot tipus de càncers, però reconeixen que la investigació es troba en una fase molt inicial i encara és necessari mesurar la seva eficàcia en ratolins vius i avaluar possibles efectes secundaris.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça va guanyar ahir a Mendizorroza, a Vitoria, l'Alavés per 0-3, amb gols de Villa, Iniesta i Cesc, i ja té un peu i mig als vuitens de final de la Copa del Rei.
A 5 minuts del descans, David Villa va avançar el Barça amb un golaç. Després d'una assistència llarga de Sergio Roberto, l'asturià va enviar un cacau duríssim que es va convertir en el 0-1. També va ser un golaç al 0-2 d'Iniesta al minut 50. Amb un xut des de fora de l'àrea, el de Fuente Alvilla Va veure el porter avançat i va enviar un xut perfecte que va entrar dintre per l'escaire. Cesc va sentenciar amb el tercer a 2 minuts del final. En l'altre partit, disputat ahir, el Llagostera va perdre per 0-2 amb el València en un dia històric per aquesta localitat del Gironès.
I l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol va anunciar la fusió de la seva candidatura amb la de Sergio Olivaró per a la presidència del Club Blanquiblau i ara es compta, segons ha comunicat el seu dirigent Roman Escué, amb un percentatge d'accions d'un 30 o 32%. L'escenari ajusta el marcador electoral de cara a la cita del 19 de novembre. La candidatura favorita, encapçalada pel conseller delegat Joan Collet, controlaria al voltant del 40% en aquests moments.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI rebrà avui en audiència el president i fundador de Mensajeros de la Paz, Ángel García, sacerdot asturià, que estarà acompanyat d'una dona castellana de 105 anys i una trentena de nens i adults beneficiats per les llars de l'organització. La visita es fa amb motiu dels 50 anys d'una ONG que atén més de 18.000 persones cada dia a Espanya. Durant la seva estada a Roma, el grup d'Ángel García va assistir ahir a la recepció a l'ambaixada d'Espanya davant la Santa Seu i després van ser rebuts pel cardenal Antonio Cañizares, actual el prefecte de la Congregació per al Culte Diví. Mensajeros de la Paz té presència en mig centenar de països on desenvolupa activitats socials centrades en la protecció de la infància i l'atenció a persones grans, així com altres sectors socials vulnerables de la societat.
I la Fundació Doctor Albert Bonet va organitzar ahir al vespre un acte sobre el dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Va intervenir el Col·legi d'Advocats de Barcelona, els dos experts més importants en doctrina social de l'Església que tenim al país, els doctors Antoni Maria Oriol Tataret i Joan Costa. Segons mossèn Oriol, la doctrina social de l'Església afirma que allò que val per la persona individual val també anàlogament per les persones col·lectives, en el nostre cas, per als pobles i, doncs, per al poble català. En concret, la dita doctrina afirma que les nacions tenen dret a decidir i construir el seu propi futur. Un dels altres punts importants que va destacar el professor emèrit de Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya és que el Magisteri ens diu, d'una banda, que la dignitat de la persona o la garantia dels drets de les nacions són principis morals abans que normes jurídiques. D'una altra, que entre els drets de les nacions hi ha el dret d'autodeterminació que inclou el dret a decidir, reivindicable en nom de la justícia. El Magisteri remarca, a més, que el dret d'autodeterminació ha de ser efectiu i ha de ser acompanyat d'una participació real dels ciutadans en el guiatge del seu propi destí. D'altra banda, mossèn Joan Costa va diferenciar el concepte d'estat i el de nació i va explicar que el concepte d'estat és jurídic, en canvi, doncs, la nació representa la identitat d'un país amb una història comuna i una llengua. La sala era plena de gom a gom i van assistir els exconsellers Joan Comas i, d'altra banda, Ignasi Ferreres, així com també la diputada de Convergència i Unió, Glòria Renom, entre molts d'altres.
I Pablo Colino i Valentí Miseracs, tres mestres de capella de les basíliques papals de Sant Pere i Santa Maria la Major de Roma, han estat guardonats per la Conferència Episcopal Espanyola amb el Premi Bravo 2012 de Música. De la resta de guardonats destaquen l'especial atorgat a Càritas Espanyola i també el de televisió a Jordi Hurtado pel concurs Saber i Ganar. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, catàstrofe a Nova York i la costa est dels Estats Units. La fúria del Sandy, titula el tema principal de la portada amb una imatge de Nova York entre núvols. El punt avui, Eurocrida a negociar sobre el debat sobiranista en l'àmbit europeu. Diari Ara, devastador també sobre els efectes del Sandy que han provocat una quarantena de morts als Estats Units. El País, ETA planteja la seva dissolució a canvi d'un gir en la política de presos. I La Vanguardia, titular principal, també sobre el Sandy, Nova York, zona catastròfica.
Repassem altres diaris de la premsa. El Mundo, Chacón, diu: soc rotunda i radicalment contrària a la independència de Catalunya. D'altra banda, l'ABC, Manhattan a les fosques. I finalment, La Razón, Mas oculta els catalans que serien tractats com immigrants a la Unió Europea.
Fet aquest resum, de seguida als serveis i després entrevistem Jordi Balmanya, director general de Cementiris de Barcelona.
Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un 10% d'estalvi en centenars de productes d'electrònica.
I un 40% de descompte, més un 20% d'estalvi en tots els matalassos i bases.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Un matí més, molts problemes en aquesta xarxa viària. Impossible dir totes les vies, diguem-ne algunes. Per exemple, les que venen des de Maresme, amb aturades intermitents de 4 a 5 quilòmetres a l'autopista entre Montgat i Badalona. Cua compacta de més de 3 quilòmetres a la Pota Nord, a la B20, ja des de Montigalà. Són 4 quilòmetres fins a enllaçar amb les rondes. B20 va molt plena accedint a Barcelona. C58 és una altra via amb cues importants. De fet, podríem dir, des de Terrassa fins a Barcelona hi ha aturades en aquesta C58 accedint a Barcelona i també de sortida entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. La C17 és una altra via amb cues, com a mínim, entre Parets i Mollet, venint cap a Barcelona, això la C17. Anem cap a l'autopista AP7, hi ha aturades en sentit sud, entre Sant Cugat i el Papiol, i també en sentit nord, a causa d'un accident, uns 3 quilòmetres entre Rubí i Sant Cugat. Això a la P7. Autovia A2, una altra via molt carregada, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, són més de 15 quilòmetres. Passa el mateix a l'autopista B23. Retencions entre Molins de Rei i la Diagonal, d'entrada a Barcelona, també de sortida, més de 5 quilòmetres, entre Molins de Rei i el Papiol. Acabem, per exemple, amb l'autopista del Garraf, d'entrada a Barcelona, retencions des de Gavà fins a enllaçar amb les rondes. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments advertia els usuaris del metro que, amb motiu de la vaga convocada pel comitè d'empresa, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei fins a les 2 de la matinada, hora en què s'acabarà el servei. Una altra vaga convocada pel sindicat CGT afecta Rodalies de Catalunya i comportarà durant tota la jornada d'avui uns serveis mínims també d'un terç del servei habitual. Normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, ja que no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Ara la previsió en aquest dia de pluja, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimecres amb precipitacions que són força generals a tot Catalunya, però que sobretot afecten el litoral i prelitoral, amb intensitat en general moderada, també amb temporal marítim molt marcat a la meitat nord de la costa catalana. I tot això és degut a la presència d'una baixa que es situa sobre la Mediterrània, amb unes pressions al seu centre al voltant dels 990 hectopascals, pressions baixes, Es situa ara mateix sobre les Balears, s'anirà desplaçant cap al nord, es situarà durant les properes hores davant la Costa Brava, i això farà que al llarg d'aquest matí les precipitacions tinguin tendència a centrar-se sobretot al nord i est de Catalunya, mentre que la resta del país, sobretot al sud i oest de Catalunya, els núvols i també les precipitacions han d'anar minvant. Per aquest motiu, des del Servei Meteorològic de Catalunya s'han emès avisos de situació meteorològica de perill per pluja, per intensitat de pluja, acumulació de pluja i estat de la mar, que principalment afecten les comarques del nord-est. Per més informació es poden consultar aquests avisos a la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Arriba la festa de Tots Sants demà i la de la commemoració dels fidels difunts demà passat. Amb aquest motiu són moltes les persones que arreu de Catalunya visiten els cementiris. A l'àrea de Barcelona, l'empresa Cementiris de Barcelona ha decidit, com cada any, ampliar els horaris d'aquests espais, coincidit sobretot amb la diada de demà, i ofereix diferents activitats, per exemple, la música clàssica en directe als cementiris de Poblenou i les Corts, i també impulsa, juntament amb l'Església Diocesana de Barcelona, la celebració d'eucaristies a tots els cementiris, així com un taller infantil al de Poblenou. Un cementiri, el de Poblenou, que és notícia perquè ara fa uns dies acollia una activitat molt singular, una representació teatral de Don Juan Tenorio. Avui ens acompanya en directe, quan d'aquí a 3 minuts i mig seran 9:15, el director general de Cementiris de Barcelona, Jordi Balmanya. Senyor Balmanya, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Com s'afronta des d'aquesta empresa pública Cementiris de Barcelona el que és la realitat social de la visita als cementiris, el contacte amb la realitat de la mort i l'acompanyament als éssers estimats que ens han deixat?
Bé, doncs nosaltres, com cada any, durant aquests dies tenim molta afluència en tots els recintes dels cementiris de la ciutat i, per tant, doncs, també com cada any, posem mesures especials per poder doncs, fer front a aquesta demanda que tenim de grans visitants i, per tant, fem moltes activitats i, sobretot, estem molt preocupats en que la visita es pugui desenvolupar sempre amb total normalitat.
Això vol dir que també a nivell de trànsit, per aquelles persones que vulguin anar amb cotxe, es faciliten els accessos dintre de la previsió de possibles col·lapses a determinades hores, oi?
Exactament. Concretament, els dos cementiris més importants de Barcelona, el de Collserola i el de Montjuïc, estem doncs, d'acord amb la Guàrdia Urbana, que fan un reforç molt important i el qual doncs, hem d'agrair, precisament aquest any, en concret encara ho hem d'agrair encara més, perquè l'afluència doncs, es pugui desenvolupar amb total normalitat, sobretot aquelles persones que vinguin amb transport privat, malgrat que nosaltres sempre recomanem que s'utilitzi el transport públic.
Hi ha també celebracions de l'Eucaristia, misses a les 10 al cementiri de Collserola, a Sants a 11:15, a Montjuïc a les 11, a Sarrià i a les Corts a les 12 del migdia i a Sant Andreu i al Poblenou a la 1 del migdia. Això, evidentment, a l'àrea de Barcelona, la qual destaquem avui també per la importància i el volum de gent que hi va. A altres cementiris de Catalunya, naturalment, també hi haurà, en cada cas, segons les necessitats, celebració eucarística. Això també és un oferiment de servei a molta gent, la majoria de catòlics que volen també expressar el seu record amb una missa.
Exactament, i precisament aquest any doncs, hem ampliat els cementiris de la ciutat que fem l'Eucaristia el dia de Tots Sants, perquè tradicionalment doncs, només eren 3 cementiris i enguany doncs, pràcticament són tots els cementiris de la ciutat, a excepció del de Horta i el de Sant Gervasi, que per problemes logístics doncs, no és possible fer l'Eucaristia.
El cementiri és un espai de vegades misteriós i potser tabú per a molta gent, no només el cementiri, sinó el fet de recordar el difunt. Tradicionalment sentim comentaris d'aquest tipus, no, el cementiri no em diu res, no em dóna devoció, anar-hi no em motiva. I és que anem per un motiu trist, però així tot són milers i milers les persones que hi van. Quin missatge pot donar l'administració pública davant d'això?
Bé, concretament aquests dies de Tots Sants, des del cap de setmana anterior i concretament també fins al cap de setmana posterior a la Diada de Tots Sants, l'afluència als cementiris de la ciutat és molt gran. Nosaltres preveiem que doncs, gairebé 200.000 persones assistiran als cementiris durant aquests dies. Xifra molt similar a la que hi van anar-hi doncs, en aquests període de l'any anterior. Però malgrat això nosaltres fem un esforç molt important per poder atensar els recintes o obrir aquests cementiris durant tot l'any a la ciutat de Barcelona i als seus visitants, perquè creiem que són espais que no únicament representen el culte a la mort o el record dels nostres avantpassats, sinó també són pous de cultura, d'art, de història, que val la pena doncs, tenir en compte dins la ciutat de Barcelona.
Precisament sobre les activitats culturals, hem de destacar una que s'ha organitzat el cap de setmana passat, concretament una representació teatral al cementiri de Poblenou. Vostè ara em deia, senyor Jordi Balmanya, que va ser un èxit. Què destacaria d'aquesta obra de teatre?
Doncs sí, aquesta és una obra de teatre que nosaltres ens havíem plantejat ja fer un parell d'anys i que enguany vam decidir doncs, tirar-lo endavant, i la veritat és que l'experiència ha sigut molt positiva, no únicament per la gran assistència que vam tenir els tres dies de representació, el dimarts, dimecres i dijous de la setmana passada, sinó també per la qualitat de la representació. Tota la gent que va venir ens va felicitar per aquesta iniciativa, que nosaltres doncs, segurament l'any que ve tornarem a repetir.
Doncs felicitats, tot i que moltes vegades poden sortir els típics comentaris, no? Una activitat cultural poc habitual en un moment on la gent potser no espera grans convocatòries, no? És moment de silenci el d'anar als cementiris, però malgrat tot doncs també és bonic, no? Ajudar la gent a mirar endavant a través de la cultura.
Bé, és una obra de teatre que està molt relacionada amb la mort, per tant, l'espai del cementiri li escau molt a aquesta representació. A més, es va fer en un horari fora de l'obertura normal dels cementiris, i concretament doncs, creiem que va ser un encert atensar una vegada més el cementiri i la ciutat a través d'aquesta representació cultural.
Moltes felicitats per aquestes i altres iniciatives. Recordem la música clàssica que serà present demà en alguns cementiris de Barcelona. Avui ens ha acompanyat el director general de Cementiris de Barcelona, Jordi Balmanya, i per acabar li volem preguntar per unes dades que es van conèixer ahir. Recordem que Cementiris és una empresa pública, però també hi ha algunes empreses que gestionen de forma privada, com empreses privades, els tanatoris. És el cas del grup Mèmora, que ahir va revelar que amb l'augment de l'IVA del 8 al 21% s'han encarit molt els enterraments, i això és un problema que ens ha de fer reflexionar. Quin comentari pot destacar?
Sí, està clar, vull dir, l'augment de l'IVA doncs, ha repercutit directament amb el que és el cost final del servei funerari, i concretament les empreses privades que gestionen els cementiris a la ciutat de Barcelona són les que més han patit aquest increment. També l'hem patit des de Cementiris de Barcelona, però diguem que el total de l'import és més petit i, per tant, també l'impacte també és menor.
Moltíssimes gràcies, senyor Jordi Balmanya, director general de Cementiris de Barcelona. Bona diada de Tots Sants demà, amb més obertura, més horari, més hores oberts al cementiri, recordem-ho, en el cas de l'àrea de Barcelona, i també divendres, encara que sigui feiner, molta gent en el dia de difunts també anirà als cementiris, i en el cap de setmana, tot i que va ser el cap de setmana passat, normalment l'anterior és quan més gent va, oi?
Sí, normalment el cap de setmana anterior és quan més gent ja es comença a desplaçar als cementiris per retre homenatge als seus difunts.
Que vagi molt bé la Diada de Tots Sants i felicitats també pel servei que des de l'administració pública es fa per preservar i cuidar els cementiris, espais on molta gent recorda els seus éssers estimats que ens han deixat. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
Una pausa i de seguida la tertúlia d'actualitat.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un pernil ibèric per 119 euros la peça de 7 a 8 quilos.
De regal, 6 ampolles de Rioja Reserva Vinyalvina.
I selecció de marisc a 9 amb 80 euros al quilo, caixa o peça.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte per Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou amb una mica de retard, i és que la vaga del transport públic a Barcelona fa estralls i té efectes i té conseqüències. Us anunciem abans de començar la tertúlia que Ràdio Estel regala 10 entrades dobles aquesta setmana per a l'espectacle Oleana al Teatre Romea de Barcelona. Els interessats o interessades, l'únic que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat i posar-nos les vostres dades. El sorteig el farem aquest divendres en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel i sereu avisats via e-mail els guardonats amb aquestes entrades, que són per diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Romea de Barcelona, l'espectacle Oleana. Comencem la tertúlia de moment amb Lluís Batlló, advocat penalista. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Pues bé, de moment
vostè nosaltres... no s'ha vist afectat per la vaga.
Ni per la vaga ni per aquest sandi particular que tenim a Barcelona, perquè avui ara està una mica millor, però ha estat una nit de vent i de pluja molt important.
Sí, certament, certament. Ho hem pogut notar molts, també... Segur que els oients que ens escolten des de l'àrea de Barcelona, especialment, que és on tenim constància que ha plogut més aquesta matinada, segur que ho hauran notat. I, efectivament, com vostè diu, hem tingut una mena de sandi particular perquè avui hem proposat als oients a l'inici del programa una reflexió sobre la necessitat de prevenir aquests desastres, i això als Estats Units sembla que s'ha fet bé, amb molta diligència, però, clar, no s'ha pogut evitar... el que és la gran tragèdia humana, la pèrdua de 40 vides humanes a la costa est dels Estats Units.
Sí, en efecte, és una desgràcia natural, de tota manera. No sé el que podria haver estat si en lloc de passar pels Estats Units hagués passat per un país, diguéssim, més desenvolupat, menys desenvolupat, perquè llavors segurament les morts haguessin estat moltes més. Aquí moltes morts han estat per caigudes d'arbres, coses que per molt que un pugui intentar controlar la situació... és impossible preveure-ho tot.
De vegades passa això en moments en què potser no hi ha un avís o no hi ha un desastre natural tan gran. Pot caure un arbre, pot caure...
Sí, aquí estava...
contundent des d'un balcó...
Sí, aquí estava anunciat, i ara em ve a la memòria aquesta sentència que va sortir la setmana passada del terratrèmol del poble italià de l'Àquila, sí, que van condemnar a 6 anys de presó als diguéssim, del servei, podríem dir, de els serveis de poder preveure tot,
sí,
això, no?
De protecció civil.
De protecció, sí, sí, civil. Jo penso, bueno, com que ha estat una gran polèmica a Itàlia, aquesta sentència, perquè és que és molt difícil preveure segons quines desgràcies naturals. I aquesta, pues, inclús, que s'ha previst, com la que és l'huracà Sandy, doncs també, bueno, a partir d'aquí sempre podrà haver-hi, pues, problemes com aquests, no? I, desgraciadament, doncs, morts.
També tenim el cas del famós poliesportiu de Sant Boi de Llobregat, on en aquella ventana del 24 de gener de l'any 2009, sí, aquí a Catalunya, finalment s'ha establert almenys l'obligatorietat de compensar les famílies, sí, afectades. I és que, clar, vostè que és penalista, les responsabilitats penals hi poden ser, de vegades, en aquests...
En aquest cas, a més...
Encara que no siguin els culpables les persones dels desastres naturals, però també la manca de previsió...
Exacte, hi ha dues maneres de ser responsable, de manera intencionada i de manera negligent, no? I en el cas d'aquest poliesportiu de Sant Boi, sembla ser, i a més és que, bueno, hi ha informes pericials que o així ho han corroborat, que la construcció estava mal feta, i com era una construcció que l'havia fet una promotora, però a més l'Ajuntament, doncs finalment van tenir una indemnització que jo crec que van cobrar fa 2 o 3 setmanes, precisament. Es va tancar el cas, diguéssim, ells van acceptar, pues, una pena mínima de presó, que segurament no compliran, evidentment, però els responsables, vull dir, però després es va compensar econòmicament, bueno, com no podia ser d'una altra manera, els pares d'aquests nens.
Avui a la tertúlia comencem parlant del Sandy, que ha deixat... confirmats 18 morts a l'àrea de Nova York, però es parla ja d'una quarantena de morts, 39 segons les últimes dades, a la costa est dels Estats Units. Un d'ells també seria al Canadà. Tot el que pot tenir aquest fenomen com a impacte a la societat nord-americana, i especialment en aquest moment preelectoral tan intens als Estats Units, pensa vostè que pot haver-hi alguna conseqüència, o en aquest cas els electors no ho valoraran? Perquè, per exemple, el cas del Katrina fa 7 anys va costar, sí, molt al president George Bush.
Sí, jo crec que és important. No, des de luego, el que tu comentes és, jo crec que és important perquè la reacció que puguin tenir aquests dos líders davant aquesta desgràcia natural, segurament, tal com són sobretot els americans, doncs no, tindrà conseqüències. Ahir vam veure la fotografia de Mitt Romney ajudant, que segurament estava allà per la foto, i després...
Ja saben com funciona.
Ja saben com funciona, però en tot cas sortia allà fent de voluntari, vull dir, els americans els importa molt veure que els seus líders estan, diguéssim, arremangats en aquestes situacions. I, per tant, jo crec que, home, de moment també sembla que Obama ha tingut una reacció correcta i bona, però és important estar ahí, vull dir, perquè un podria agafar avantatges per una qüestió totalment puntual, que si vols és una desgràcia, etc, però vull dir que seria molt puntual en relació a tot el que és una labor de govern, no?
I tant, i tant. No podem aplicar aquella famosa dita italiana, si plou, la culpa és del govern, no? Piove, governo, ladro, no és això, sí. Però de vegades hi ha influència, sobretot en la manera de reaccionar o de prevenir aquests desastres. Recordem també que, per exemple, l'excanceller alemany Gerhard Schröder es diu que va guanyar les eleccions de l'any 2002 després d'haver-se preocupat molt per les conseqüències d'unes inundacions que hi va haver poc abans d'unes eleccions.
Sí, 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 sí. No, no, és veritat. Molts governs han caigut per situacions, bueno, sense
més... O s'han salvat, com el cas d'Arrere aquella vegada.
No podem oblidar el cas del Partit Popular l'any després dels atemptats del mes de març
De l'11M.
De l'11M.
En aquest cas era un atemptat terrorista i tot
era una
tensió social pel tema de la guerra a l'Iraq.
Sí, però aquella reacció, per dir-ho suaument, ambigua del senyor Aznar i el seu ministre, doncs va fer caure el govern perquè tenia tot per guanyar. En aquell moment era quan el Rajoy es presentava per primera vegada, si no recordo malament.
Efectivament, sí, sí, era la primera vegada que es presentava Rajoy, les enquestes a favor del PP, i tres dies abans d'aquelles eleccions, l'atemptat terrorista que al final, segons sembla evident pel comportament d'una part de la societat espanyola, va acabar...
I també recordo el ministre Carter amb aquella crisi dels rehens, que ara han fet una pel·lícula que s'ha estrenat ara fa poc, els rehens a l'Iran. Sí. També l'intento de poder salvar aquestes persones i tal com va anar la cosa, que no va funcionar gens bé, doncs també va fer caure el govern de Carter.
Jimmy Carter, que era un president una mica a l'estil d'Obama, que va generar molta il·lusió entre els anys 76 i 80, fent memòria, i l'any 80 doncs va acabar perdent amb Ronald Reagan.
Exacte.
Quan tot ho tenia a favor, efectivament.
Però, en canvi, hi havia molta il·lusió per aquest president demòcrata, però després no va ser el que semblava que tenia que ser. I, en canvi, després, com a mediador, ha estat importantíssim.
Sí, sí. I creu vostè que pot passar el mateix amb Barack Obama, ara? Bé, ja veurem què voten els americans.
Bueno, però jo, de moment, crec que ell està reaccionant bé. De tota manera, crec que sí que és veritat. L'altre dia llegia una cosa molt important. Barack Obama ha estat un president correcte, però no ha estat un president brillant. Però és que tampoc s'ha trobat en una situació, en tots aquests anys de mandat, en la que tingui que haver decidit algú realment important, fora de la captura i posterior mort de Bin Laden. Uh-huh. O sigui, no hi ha hagut cap moment. És veritat que hi ha hagut crisis, és veritat que hi ha hagut aquesta reforma sanitària, però en realitat, partint de la base de que els presidents americans es troben en situacions doncs molt, molt greus moltes vegades, aquest mandat d'Obama ha estat un mandat, podríem dir, suau, per d'una manera, no?
Uh-huh. Un mandat suau, el de Barack Obama, podríem dir moltes coses sobre la il·lusió que havia despertat ara fa 4 anys, però veurem què acaben decidint els nord-americans el 6 de novembre.
Sí, 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 home, era una il·lusió que se podia entendre, no?, després de lo que havia.
Sí, sí, després de l'etapa de George Bush. Avui a la tertúlia, de moment només amb l'advocat penalista Lluís Batlló, quan passen 2 minuts de 8:45, anem a altres temes de l'actualitat aquest dia, mentre naturalment seguirem pendents de les conseqüències amb les últimes informacions que ens arribin de l'huracà Sandy als Estats Units. Bé, la precampanya i gairebé ja campanya electoral per a les eleccions catalanes del dia 25 continua donant molts comentaris i generant molts debats en relació amb el futur del país i sobretot en el gran tema del dret a decidir, el procés sobiranista i la possible independència futura de Catalunya. Ahir es va conèixer una famosa carta de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reding, que assumia en una missiva de disculpes al govern espanyol que la Unió Europea no pot reconèixer una declaració unilateral d'independència de Catalunya. És a dir, que quedaria Catalunya fora de la Unió Europea. Però tot això també contrasta amb el fet que no hi hagi una posició oficial, que altres dirigents europeus han dit que si no ho demana el govern espanyol no s'emetrà cap dictamen jurídic.
Sí, no, no.
Tot això que hi ha, vostè que també sap una mica de lleis, en això de la Catalunya independent dintre o fora de la Unió Europea, què pot
passar? Sí, a veure, sí, és un tema molt interessant des del punt de vista jurídic, però ara deixant el cor, diguéssim, a sobre la taula, no? Perquè una cosa és el que ens podria agradar, el que volem, uns ho volen, altres no. És veritat que es parla de la independència una mica com una solució per tot, que tampoc tampoc serà així, però bueno, tothom té dret a pensar o a sentir d'una manera, no? Però ara parlem jurídicament, jo crec que aquí és veritat que primer no hi ha una versió oficial, una posició oficial per part de la UE, perquè, bueno, la senyora Reding és molt important, però finalment tampoc ella és la UE. També és veritat que legalment, estrictament parlant, amb la llei a la mà, és veritat que la Unió Europea no pot assumir una declaració unilateral d'independència, però això perquè ho diuen les lleis més importants de la Unió Europea, no la pot assumir unilateralment. Tenen que estar d'acord, els dos països es poden dividir, o sigui, Espanya es pot dividir de Catalunya i llavors fer dos països, però tindrien que ser una declaració bilateral d'independència, no unilateral per part de Catalunya. Llavors,
hauria de ser una cosa pactada o, segons l'actual llei, decidida per tots els espanyols, però si es vol canviar la llei, en tot cas que es faci pactadament.
Exacte. Això és tal com estan les coses ara. I per això jo penso que la pregunta que ens poden fer amb aquest referèndum que es farà segur, perquè el referèndum es farà segur, ja sigui un referèndum
o ja sigui
una consulta popular, no sé com, sobre si Catalunya, si tu vols que Catalunya sigui un nou estat d'Europa, ojo, perquè és que potser la pregunta aquesta és impossible que sigui així. O sigui, si resulta que Catalunya no pot ser un nou estat d'Europa perquè la Unió Europea no ho deixa, Catalunya pot ser independent, possiblement, però el que no pot ser és un nou estat d'Europa. O sigui que aquí tenim que tenir el recolzament de la Unió Europea per poder fer aquesta pregunta. No sigui que estiguem fent una pregunta que després sigui impossible. I respecte a allò de l'Estat, aquí per mi hi ha una certa ambigüetat, perquè les coses han de parlar-se per al seu nom. Es vol la independència o no es vol la independència? Parlar d'un nou estat d'Europa deixa la porta oberta, pues, amb un federalisme, però si és així, llavors que ho diguin. Vols que Catalunya sigui un estat federat? Vale, però no enganyem amb aquesta ambigüetat. Per mi hi ha una certa, ja dic, confusió.
Hi ha ambigüetat, però també és veritat que el concepte d'independència ara segurament no és el mateix que fa 20 anys o fa 30 anys. Ja no hi ha fronteres a la Unió Europea, tot això també,
sí.
Artur Mas ho ha dit en algunes ocasions, la independència total és un concepte molt relatiu.
Bueno, a veure, és un concepte molt relatiu, però tothom entén el que és un país. Al final un país és una nació, és una
que té
nació,
sobirania davant de les Nacions Unides.
La gran paraula és la sobirania. Llavors sí. Aquí, pues, si tu tens representació a les Nacions Unides, ets un país, i si no, ets una altra cosa, potser, però que l'estat d'Oklahoma no té representació...
Sí, o Baviera, que està reconegut a Alemanya com a estat lliure associat, per
exacte,
exemple.
Però vull dir, però no tenen representació. Pues per mi allò ja no és un país en el sentit, diguéssim, sobirà a un independent.
Sí, podem dir que és un país, evidentment, Catalunya, i es diu, sí. El sentiment del poble és molt lliure.
Oh, no, clar, evidentment, però ja, diguéssim, estrictament parlant, a nivell de dret internacional, no és ser un país, diguéssim.
Avui compartim tertúlia molt reduïda a causa de la vaga en els transports públics, motiu pel qual demanem disculpes als oients, no podem fer una tertúlia multilateral, però sí una reflexió molt interessant, per exemple, amb el recull documental que hem fet sobre els polítics que s'han vist afectats per desastres naturals. Sobre això també
sí.
Ho diem. No sabem si a la campanya electoral catalana, esperem que no, hi ha incidències com aquella famosa nevada on el govern tripartit en aquell moment va sortir malparat de popularitat, no?
Sí.
Esperem que no passi, evidentment. Sí. Hi ha altres temes més importants ara per pensar-hi. Però bé, sobre el debat sobiranista de Catalunya, per exemple, ahir Alicia Sánchez Camacho del PP, que és una candidata que pot tenir un paper important, encara que no siguin els populars la força més votada, va dir que Rajoy farà passos després del 25N i va instar el govern català a seguir l'exemple. Avui el diari La Vanguardia destaca molt aquestes reflexions i aquestes propostes que feia ahir Sánchez Camacho. Això és creïble? Què en pensa vostè?
Jo, a veure, m'agradaria saber quins passos, no? Perquè els passos els podria haver fet abans també el senyor Rajoy.
Si és negociar un pacte fiscal, per exemple...
Clar, això per aquest viatge no tenien que haver arribat a aquesta situació de fer unes eleccions. Jo crec que no. Jo crec que això dels passos, francament, és una manera de parlar de que sempre tindrà una posició dialogant o és el que volen, diguéssim, que nosaltres puguem pensar, però no...
Potser s'intenta forçar que Artur Mas canviï els plantejaments.
Sí, però...
El gran argument de Rajoy és que Artur Mas volia imposar, deia Rajoy, no? Mas després ho ha desmentit, volia imposar el seu propi pacte.
Aquella
fiscal.
Famosa reunió és curiós, sí. Perquè...
Van sortint coses
d'aquella
reunió.
Van sortint coses i sembla que el Rajoy estava disposat a dialogar, segons va dir després, i en canvi el Mas, segons el que hem sentit sempre, pues no, el Rajoy va dir que no de manera clara i taxativa des del primer moment, per tant, tant, no sé realment, com que no van poder estar presents, però jo diria, home, jo en tot cas crec que el senyor Rajoy té una posició com a mínim més dialogant de lo que podia tenir el senyor Aznar amb tota aquesta situació. I, bueno, veurem si el senyor Mas, amb aquesta, diguéssim, reacció que ha tingut, aquest òrdago, podríem dir, sí, arribarà la cosa a bon port o no. Jo crec que realment, penso, la independència, en el sentit que parlàvem abans, Ignasi, no es tindrà. Però no es tindrà per una raó, no es tindrà perquè, com a Quebec, com ha passat a Quebec, o com ha passat, com diuen que pot passar a Escòcia d'aquí 2 anys quan hi hagi el referèndum, la gent està molt, diguéssim, farta de tot. Però fins al punt de votar efectivament per la independència, això jo crec que no arribarà al percentatge que es necessita, que és una majoria, com diu el senyor Mas, molt absoluta.
I creu que es pot arribar a la màxima tensió entre els governs català i espanyol amb un referèndum, consulta, convocat, sense permís de les Corts i sense cap aval del govern espanyol, de tal manera que el govern espanyol digui que no es reconeix això i que quedi una mica com les consultes, amb tots els respectes, com les consultes que s'han fet per municipis?
No, jo crec que exactament això, Ignasi, jo crec que quedarà això, com la consulta d'Arenys de Munt, pues, o d'Arenys de Mar, no sé on era, pues, amb una consulta...
No, s'ha fet a molts municipis catalans, però...
I que va començar allà i que després es van fer a moltes. Que sí que és veritat que tenen un recolzament moral, però res més. El problema d'aquestes consultes és que si no es fa un referèndum oficial, qui va votar amb aquestes consultes? El que vol la independència, el que no la vol, per anar allà i perdre el temps, simplement perquè és una consulta, com si et fan una enquesta al sortir del Capravo, pues no vas, no? Llavors, el problema d'aquestes consultes és que es pot interpretar una intenció que no és la real.
Deixem aquí aquesta tertúlia en format reduït i agraïm molt especialment a l'advocat panelista Lluís Batlló que ens hagi acompanyat, encara que hagi estat en solitari. Moltes gràcies per la seva participació. Hi ha molts temes més per tractar, però en tot cas recuperarem a partir dels propers dies. Fins una propera ocasió i bona diada a Tots Sants i, si fa pont, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
De seguida, una breu pausa i el comentari de l'actualitat.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Bon dia. Les imatges de la tempesta perfecta que ha envaït la costa est dels Estats Units crec deixaran, a més de destrosses impensables en les zones més benestants d'aquest gran país, imatges també de la resposta d'una natura que es revela davant el deteriorament del nostre ecosistema. La coincidència d'un front tropical del Carib i d'un front d'aire polar han generat en una tempesta de dimensions quasi impensables. Avui passarà per Pennsilvània i seguirà cap a Canadà. La devastació de zones més riques dels Estats Units haurà estat gran. Nova York ens ha mostrat novament les seves febleses i el col·lapse de la ciutat durarà dies. Wall Street, icona del mercat lliure i d'Amèrica, ha tancat fins avui. I potser cal remarcar-ho. El món ha sobreviscut sense cap ansietat. La campanya electoral americana ha fet un parèntesi necessari i resta el dubte raonable si dimarts vinent es faran les eleccions presidencials. Jo no sé si Sandy s'explica pel deteriorament del nostre ecosistema com a conseqüència del canvi climàtic per les excessives emissions de diòxid de carboni o per utilitzar els recursos del planeta Terra de manera insostenible, sense adonar-nos que estem malmetent el nostre hàbitat bàsica de cara a futures generacions. No ho sé. Estic segur, però, que després de la tempesta els analistes intentaran explicar-la i entendre les altres que cada any amenacen principalment les costes americanes i asiàtiques. No sé, però, si arribaran a coincidir amb una anàlisi honesta de les raons d'aquesta tempesta singular i en molts sentits únics. Tinc el convenciment, no obstant, que caldrà mirar el món amb uns altres ulls. Potser els Estats Units es troben en la resposta de la mateixa natura en haver bloquejat els acords de Rio sobre la limitació de l'expulsió de gasos de diòxid de carboni, màxims responsables de l'efecte hivernacle. Potser el món s'adonarà que hem de pensar i viure amb uns altres paràmetres. Estem en un món finit i encara estem demanant un creixement econòmic infinit. Hem volgut ensinistrar un entorn que es revela quasi cada dia. Tal vegada començarem a aprendre que tot no és codificable, domable, que les forces de la natura responen a una altra lògica i que nosaltres, malgrat el nostre cofoisme, no deixem de ser una perduda espurna en el vell mig de l'univers. Que tingueu molt bon dia.
Era el comentari del president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Ara són les amb el Gerard Carrión, després parlarem d'Alcohòlics Anònims i també estrenarem l'espai Aniversari per Cor, tot això i més coses fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha declarat l'estat de Nova York zona catastròfica. L'efecte destructor del Sandy, que ha devastat mitja costa est dels Estats Units i deixa un balanç provisional de més de 40 morts i destrosses milionàries, ha deixat imatges insòlites, carrers buits, barris sencers sense llum, cotxes flotant, a prop de Wall Street i nombroses destrosses en el mobiliari urbà. L'alcalde de Nova York, Michael Bloomberg, ha confirmat la mort d'almenys 18 persones. Les farmàcies del País Valencià aproven començar un tancament patronal indefinit per protestar per l'impagament per part de la Generalitat Valenciana. La decisió es va adoptar a la reunió d'ahir del Col·legi de Farmacèutics de València, que va plegar uns 600 col·legiats. L'acció de protesta començarà dilluns vinent, 5 de novembre, i afectarà un de cada tres establiments en torns rotatoris. Tots els grups de l'oposició menys Solidaritat Catalana per la independència han forçat el president català, Artur Mas, a comparèixer davant la Diputació Permanent del Parlament en un termini màxim de 30 dies per donar compte sobre l'aplicació del Fons de Liquiditat Autonòmic. I el Comitè d'Empresa del Metro de Barcelona ha convocat una vaga de 24 hores que ha començat a les 5 de la matinada d'aquest dimecres i s'acabarà a les 2 de la matinada de dijous. La Generalitat ha fixat en uns serveis mínims d'un terç dels combois durant tota la jornada. I ens interessem a aquesta hora per conèixer com s'està desenvolupant la vaga. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments advertia els usuaris del metro que amb motiu de la vaga convocada pel Comitè d'Empresa, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei fins a les 2 de la matinada, hora en què s'acabarà el servei. Una altra vaga convocada pel sindicat CGT afecta Rodalies de Catalunya i comportarà durant tota la jornada d'avui uns serveis mínims també d'un terç del servei habitual. Normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, ja que no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Tornem amb més notícies a 2:15. Fins ara.
Ràdio Estel.
Les 9:02 és l'hora de la gran promoció de dentifricis Dentabrit. Dentabrit disposa d'una àmplia gamma de pastes dentífriques com Dentabrit blanquejador, Fluor, Sensitive i Junior. Dentabrit està a la venda a les farmàcies. Ja sabeu que podeu guanyar un lot de productes Dentabrit en l'inici de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel cada dia fins a meitat de la setmana vinent. L'únic que heu de fer és quedar-vos a escoltar-nos en la segona hora per guanyar aquest lot que inclou dues unitats de Dentabrit blanquejador, una de Dentabrit blanquejador 2x1, dues unitats de Dentabrit Fluor, dues més de Dentabrit Sensitive i dues unitats de Dentabrit Junior. Per guanyar aquest lot, el que heu de fer és trucar-nos ara al 93-409-2772, 93-409-2772. El primer que truqui s'emportarà aquest lot que podrà recollir aquí als estudis de Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67 de Barcelona.
Rentem les dents després de dinar, rentem les dents després de sopar. Tantetes blanques, tantetes netes, raspall i pasta, rentem les dents.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
El proper 30 d'octubre, a 8:15 de la tarda, la Fundació Albert Bonet et convida a l'acte que organitza sobre el dret a decidir, segons el Magisteri Catòlic, al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Parlaran mossèn Joan Costa i mossèn Antoni Maria Oriol, experts en doctrina social de l'Església. El dret a decidir segons el Magisteri Catòlic. Dimarts 30 d'octubre a 8:15 del vespre, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca 283.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
L'altra cara del dia.
Passen 6 minuts de les 9, segurament heu sentit a parlar tots vosaltres d'Alcohòlics Anònims, una entitat que porta dècades treballant perquè aquelles persones que han tingut addicció a l'alcohol, mitjançant un treball comunitari, psicològic i sobretot humà i espiritual, deixin enrere aquesta captivitat, aquestes cadenes. Avui, com cada any a principis de novembre, volem parlar de la trobada anual que un dels nombrosos grups que hi ha al món d'Alcohòlics Anònims, el grup Gratitud, que es troba molt a prop d'aquesta casa de Ràdio Estel, al barri de Sants, al carrer Begur, a la parròquia de Nostra Senyora dels Dolors, fa aquesta trobada aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda. Sobre la trobada del grup Gratitud parlarem, però aquest fet d'actualitat és una mica l'argument per sentir els testimonis de 5 alcohòlics anònims que ens explicaran les seves vivències durant els propers minuts. Ens acompanyen el Carles, l'Àngel, l'Andrés, el Paco, el Josep i la Mercè. Us saludo conjuntament. Bon dia a tots, eh?
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Bé, us podeu presentar per començar. Per exemple, Paco, endavant.
Jo em dic Paco i sóc alcohòlic. I si em permeteu, llegiria a l'enunciat d'Alcohòlics Anònims. El llegiré en castellà. i és el que nosaltres fem i no fem, no? I diríem, Alcohólicos Anónimos és una comunitat d'homes i dones que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Aquest és l'anunciat, amb cobrint totes les reunions, la nostra del grup Gratitud, naturalment, però com tu deies molt bé, Ignasi, totes les reunions de tots els grups del món comencen així. Mm-hmm. És a dir, és una manera comuna d'identificar-nos i de dir exactament què és el que som, que mm-hmm. això és molt important.
Doncs moltes gràcies, Paco. Abans de parlar d'aquesta reunió de dissabte del grup Gratitud de Barcelona, situat al carrer Begur número 8, a la parròquia de Nostra Senyora dels Dolors, aquí a Sants, a Barcelona, fem una roda d'intervencions explicant les vostres experiències. Per exemple, si vol començar en Josep.
Me llamo José, soy alcohólico. Y yo antes, hasta hace unos años, estaba bebiendo y drogando y sufría mucho, ¿no? Fue, lo perdí todo por completo. Bueno, todo, casi todo. Entonces, ya llegué a un extremo ya que ya no podía más, me di cuenta ya de que nadie me quería, ya nadie estaba, todo muy mal, ¿no? Entonces encontré este grupo y aquí, bueno, llevo ahora 4 años, digamos, en sobriedad, sin tomar nada, de consumir ningún tipo de alcohol ni droga, ¿no? Y ahora pues me gustaría mandar un mensaje a la gente que, digamos, que hoy en día, debido a la situación que hay y demás, la gente pues se encierra mucho en las drogas, en el alcohol y todo eso, ¿no? Y yo les diría que no lo hagan, ¿no? Que la vida es mucho más que todo eso, que de todas las penurias y todo que hay, se puede salir bien a base de con fe, con esperanza, con todas estas cosas para poder, digamos, seguir adelante, ¿no? Y el que ya haya caído ya en esas fauces, digamos, del alcohol y de las drogas, pues que mire que hay una solución, que se puede salir adelante de estas cosas, ¿no?
¿Quant temps porta vostè a Alcohólicos Anónimos?
Alcohólicos Anónimos porto 5 anys.
5 anys, molt bé.
Sí, llevo 5 anys ahora sin sobriedad, más o menos.
Entonces, molt bé, molt bé. Per exemple, Andrés, que és pintor, oi?
Hola, buen día. Yo me llamo Andrés, soy un paciente alcohólico, no estoy bebido y estoy en grata compañía en AA como en todo. Y un saludito muy cordial, muy afectuoso para cuántas personas conocemos y queremos.
Uh-huh. Y también bueno, usted porta muchos años, ¿no?, colaborando con Alcohólicos Anónimos.
A mí me mandó el mosén Eduard de la parroquia Santa Tecla en el año 84, en marzo.
¿Allá trabajaba usted o colaboraba?
Sí, allí pintaba yo. Volve. Allí pintaba yo porque ya me había quedado solo, contrito y atribulado, y nadie me quería. Entonces él me dio trabajito allí. Y en marzo del 84, pues yo le dije que estaba preso de la bebida. Entonces me dio una tarjeta que la conservo. Me dice, tú ves aquí que te pondrás bueno. Entonces estoy desde el 16 de marzo del año 84...
Fa
20, constantemente.
28 anys i mig, fa ja. La parròquia de Santa Tecla, recordem que està situada a la confluència entre l'Avinguda Madrid i la Gran Via Carles III, no?
Sí.
Allà.
Y él está a la casa del señor del 1 de marzo del año 2000. Uh-huh. Y entonces, pues, mi padrino.
Molt bé, molt bé.
Y espiritualmente, pues, tengo una cosa que no... que es muy grande.
Home, i tant. Entonces, un agraïment molt gran, ¿eh? Una gratitud.
Sí, una gratitud. Entonces yo estoy aquí en ley de acompañamiento y estoy en grata compañía con todo. Y la esperanza que ha hablado el José, la esperanza, pues yo la he despertado. Molt estava
bé.
Dormida.
I tant, despertar l'esperança. Molt bona proposta la que ens fa avui Andrés, el pintor d'Alcohòlics Anònims. Avui també ens acompanya Àngel, que no havia vingut altres vegades, i celebrem molt comptar amb vostè avui. Expliqui'ns la seva vivència, la seva experiència.
Hola, buenos días. Me llamo Ángel y soy alcohólico. Bueno, como todos, ¿no? Yo, pues, empecé a consumir alcohol de muy joven, con 13, 14 años. Pues hasta ahora, ¿no? Entrando en comunidad, ir cayendo, saliendo. Le perdí totalmente todo, perdí mi familia, mis hijas, bueno, las personas que más quería en este mundo, ¿no? Y esto todo por alcohol, ¿no? Y bueno, entré en, bueno, mi grupo base es Gratitud y
I des de quan aquí. Forma part vostè? Des de quan? Des de quin any?
Jo entré en, hace, bueno, en Alcohólicos Anónimos, entré hace 8 años, en un grupo de Tarragona que se llama Grupo CUNIT, y luego pues aquí en Gratitud, ¿no? Lo que pasa que he tenido recaídas y es, bueno, porque no me tomé en serio. Yo para mí era dejar de beber en temporada y pensar que pues podía beber como una persona normal, ¿no? Uh-huh. Un bebedor social, y no es...
Lo clar, no és aquest el plantejament, perquè ja, sí que és veritat que hi ha gent que beu una mica d'alcohol, però que no té aquest esclavatge al qual han arribat moltes persones, com ara vostès, no? I potser sortir per aquí, ja ens ho diu clarament l'Àngel, no és el camí, és la voluntat de deixar-ho.
Ja, només funciona això. Claro, es que yo, bueno, soy alcohólico y seré para toda la vida, ¿no? Y es así. Pero bueno, tengo... Bueno, una ventaja, ¿no? Que tengo un programa, tengo Alcohólicos Anónimos, donde yo puedo trabajar día a día. Es solamente es por hoy, ¿no? Que hoy no voy a beber. De manera, no lo sé, lo que pasará, ¿no?
Viure una mica al dia.
Exactamente, vivir el día a día.
¿De quin país és vostè? D'on prové?
Yo bueno, de nacimiento soy de la India, pero llevo muchísimos años aquí en España. Y eso es en todas partes. Digamos, como dice mi compañero Andrés, de Zimbabue, bueno, hasta Estados Unidos... En...
L'alcohol no té fronteres, malauradament.
Exactamente.
I la tasca de treballar perquè la gent surti de l'alcoholisme, doncs tampoc té fronteres. Alcohòlics Anònims, de fet, és una organització internacional, oi? Segur que, com estem parlant avui amb Alcohòlics Anònims, que fan la seva trobada anual, doncs podríem parlar amb altres de l'Índia, dels Estats Units, de Zimbabue o d'Austràlia, per posar només alguns exemples. El Carles ens ve cada any i d'alguna manera és una mica com el cap d'expedició d'aquests alcohòlics que ens visiten. Permeti'm que li digui això, eh? Com viu vostè l'experiència? Com és la seva vivència d'Alcohòlics Anònims, ja de fa anys?
Bueno, pues, bon dia. Jo em dic Carlos i soc alcohòlic, i la meva experiència d'Alcohòlics Anònims és el que diu un pas, que és el 12 pas del nostre programa, que diu que hi ha un despertar espiritual, no? Jo vaig tindre un despertar molt gran quan vaig arribar a Alcohòlics Anònims. Jo vaig estar 25 anys bevent, 25 anys... pues, borratxo dia sí, dia no, i arribar allí i deixar de beure, doncs va ser tot una, no? Llavors, per mi, Alcohòlics Anònims, jo he dit, tornat a retrobar la vida, no? La vida amb maiúscules, no? Uh-huh. Llavors, per mi, Alcohòlics Anònims és haver trobat un altre cop les vivències de quan era petit, el Déu de la meva infantesa... I l'alegria de compartir amb companys i companyes que amb el temps són amics i amigues, no? I jo el que voldria transmetre és una mica el de cada any, no? De que es pot sortir de l'alcohol, de que les nostres vides poden ser útils i felices, i que, bueno, i que el dissabte aquest a les 7 de la tarda... fem una reunió oberta que es parla sobre l'alcohol, que estan invitats tothom que vulgui vindre, que a les 7 és a l'hora i a la parròquia de Nostra Senyora dels Dolors, al carrer Begur, número 8, i que si hi ha algú que té o creu que té algun problema amb l'alcohol, que vingui, que nosaltres estem allí per ajudar-lo, igual que em van ajudant a mi, i que, bueno, i que si tenen algun problema amb d'aquest tipus, que no pateixin, que es deixin portar i que tinguin l'esperança i l'alegria de pensar que se'n pot sortir i que si venen a nosaltres ens sortiran igual que nosaltres ens n'estem sortint.
Doncs aquesta trobada serà dissabte a les 7 de la tarda, recordem-ho, a la parròquia de Nostra Senyora dels Dolors, on hi ha el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims, al carrer Begur, número 8 de Barcelona. Dissabte a les 7 de la tarda hi haurà la xerrada d'algú o serà en format de taula rodona?
No, farem... Nosaltres el que fem quan fem les reunions aquestes d'aniversari obertes i d'explicació, doncs és... Fem una taula amb un moderador i dos o tres companys que parlen i passen la seva experiència i després fem un pica-pica per tots, perquè és com una festa, és una alegria, és una joia, no? I després de fer la xerrada, doncs fem una festa allí entre tots... I si hi ha algú que ve i vol informació i necessita alguna cosa, doncs estem bàsicament per això, per ajudar-lo.
Doncs aquesta comunitat, que és el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims, obre les seves portes, recordem, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Església de Nostre Senyor dels Dolors, on estan acollits des de fa anys, aquí al barri de Sants de Barcelona, al carrer Begur número 8. Els que ens escolteu i vulgueu anar, tant si heu passat per l'experiència de l'alcohol com si no, o si teniu algun familiar o algun amic o conegut aquí penseu que podeu ajudar, doncs és bon moment perquè hi aneu. Avui, a part de Carles, Àngel, Andrés, Paco i Josep, ens acompanya la Mercè, que no pot parlar perquè acaba de tenir una intervenció a la gola i no pot parlar, però gràcies, Mercè, també per haver-nos acompanyat i per haver-nos transmès, encara que sigui des del silenci, la seva experiència, que també és, no?, d'alliberament de l'alcohol. I avui podem dir que ens han portat els amics d'Alcohòlics Anònims un llibre que es titula Transmítelo, és la història de Bill Wilson i de com va arribar al món el missatge d'Alcohòlics Anònims. Qui era Bill Wilson?
Bill Wilson va ser un dels dos cofundadors de la comunitat. Ell era un corredor de borsa i després l'altre cofundador va ser un cirurgià que es deia Bob. Uh-huh. Era el doctor Bob i el Bill Wilson. I ells dos van fundar la comunitat l'any 1935. Uh-huh. I en aquest llibre està l'experiència d'ell i l'experiència de la comunitat. I és un llibre que...
Molt bé.
Està molt bé.
També el recomanem, Transmítelo, un llibre que ens han portat i que agraïm de tot cor als amics d'Alcohòlics Anònims, i des de la nostra modèstia us acollim cada any aquí quan feu la vostra trobada, però sempre ja sabeu que teniu també les portes i els micròfons oberts. Carles, Àngel, Andrés, Paco, Josep i Mercè, gràcies per haver-nos acompanyat. Sé que sempre us presenteu dient soc alcohòlic o soc alcohòlica, tant de bo això ho pugueu deixar de dir realment, perquè encara que porteu, com deia l'Àngel, aquest segell d'una experiència passada, doncs que quedi enrere, no?, i que mireu endavant. Fins un altre, bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Carme Sallés, Nova Santa Catalana. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 6 minuts d'un quart de 10, és el moment de començar l'espai d'història, art i patrimoni que compartim amb tots vosaltres, amics oients, els dimecres a aquesta hora, amb la companyia i la presència de Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de Patrimoni Artístic d'aquest arcabisbat. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia. Avui m'ha costat una miqueta arribar aquí perquè hi ha tot això de la vaga,
sí.
Però vaja, aquí hi soc.
Doncs ho celebrem perquè a la tertúlia d'abans ens hem vist clarament afectats per aquesta vaga, ens han fallat dos dels col·laboradors, involuntàriament, sí. Evidentment, però vaja, doble agraïment doncs avui a Josep Maria Martí Bonet. Vam parlar l'altre dia de Sant Oleguer, bisbe de Barcelona, un bisbe molt important dins aquesta onada episcopal que a l'edat mitjana va caure en el fer la guerra, i Oleguer és molt important perquè és el qui va acabar amb aquesta mala pràctica de col·laborar amb les guerres. Però avui, en una segona part, podem parlar de Sant Oleguer, bisbe de Barcelona, com a gran reformador de l'Església de Barcelona i de Tarragona, també.
Evidentment. El nostre Sant Oleguer és el gran reformador, és el, potser el bisbe més important que han tingut en tota la història de la diòcesi de Barcelona,
que a la vegada també va esdevenir arcabisbe, conjuntament de ser bisbe de Barcelona, era arcabisbe de Tarragona. L'Oguer l'hem de posar en el 1115 fins al 1137, quan es va morir. Sabeu que celebrem Sant Oleguer el dia 6 de març i que el seu cos està incorrupte, darrere precisament del Sagrari, del Santíssim, que hi ha a l'altar de Lepanto de la Catedral de Barcelona. Doncs bé, aquest Oleguer, que coneixem d'ell perfecte, com era, inclús quina estatura tenia, perquè el seu cos està incorrupte, gràcies a ell, doncs l'Església, no solament de Barcelona, sinó universal, es va reformar. Què li passava a l'Església de Barcelona i què li passava a l'Església Universal? Per què calia tanta reforma? Era necessari, doncs, acabar amb el que en deien les investidures. O sigui, si un volia ser bisbe, doncs, si tenia diners, ho aconseguia. Si tenia forces diners, ho aconseguia segur. Tot es comprava, tot es venia, tot es pignorava, tot heretava. Inclús hi havia expectació, hi havia dir, jo ofereixo tants diners per ser bisbe de Barcelona, hi havia un altre que n'oferia menys i estava al segon lloc, i un altre menys, tercer lloc. Quan es moria el que estava a sobre, doncs, li tocava doncs, ser bisbe de Barcelona, aquella persona que tenia l'expectativa segona o l'expectativa tercera. Això era un mal fer, això era en contra precisament doncs de tot el més fonamental de l'Església. Per tant, es va anar contra el que en diem la simonia. Simonia és una paraula molt emprada en els concilis de sempre, que representa doncs, comprar un do, per exemple, de fer miracles o decoracions o bé un càrrec eclesiàstic, comprar-lo, perquè això ho va fer en Simó, el mag, li va demanar a Sant Pere que li donava diners si li donava el do de fer miracles. I per això es diu simonia, o sigui, recordant Simó el mag, aquest passatge dels Fets dels Apòstols. Doncs bé, en l'Església hi havia molta simonia, o sigui, tot es comprava, tot es venia, era un desastre.
Era un mercat de prebendes, sí.
I el nostre Oleguer, que primer va ser escolanet de la Catedral de Barcelona, després va ser doncs, prevere, i després va ser canonge, i després va ser el degà, doncs volia aquesta reforma, volia que no passés això, que no hi hagués, que qui havia de ser bisbe, doncs havia de ser anomenat doncs, pel poble i pel clergat i buscar el que era de més qualitats. I això, ell, juntament amb els papes famosos que en diem reformadors, com és Gregori VII i Calixte II i Gelasi II, etc., tots aquests papes famosos reformadors van fer una gran campanya en tots els concilis que se'n van celebrar molts en aquella època, dient que això s'havia d'acabar. Inclús va arribar doncs, a haver-hi com una espècie de guerra, perquè, és clar, també els senyors feudals, i concretament els reis, doncs, tenien molts diners gràcies precisament de que ells mateixos venien doncs, el bisbat de Barcelona, el bisbat d'Urgell o el bisbat del que sigui. Això era un mal fer i, per tant, era necessari dir clarament que es havia d'anar contra la simonia. I el nostre Oleguer ens diu una crònica molt simpàtica, encara que era petitet, perquè realment una estatura no massa alta, i tenia la veu una miqueta escardalenca, però quan parlava de la reforma ho feia amb tant coratge que tothom se n'enterava, i al final el mateix papa, que l'estava sempre escoltant, sempre deia que es faci el que digui Oleguer. I així es va aconseguir que l'Església trencar aquesta simonia, aquest mal costum, de comprar i vendre totes aquelles coses que són, podríem dir, de l'Església o que són espirituals.
Doncs calia una reforma, calia acabar amb el mercadeig de càrrecs, les prebendes i tota aquella forma, podem dir en llenguatge actual, de corrupció que hi havia, no?
Una autèntica corrupció que hi havia en l'Església, això després en direm el segle de ferro, segle de ferro, que és el segle pitjor de l'Església, però en tot i això és el segle que hi ha més sants,
exceptuant d'ara, que aquests últims anys ja se n'han fet molts de sants, però durant tota la història de l'Església, el segle X o segle XI és el segle que hi ha més sants. És el moment en què a l'Esperit Sant li feien treballar hores extres, no? Directament a l'Esperit Sant treballava amb les ànimes i la gent veia doncs, que els papes i els bisbes no es comportaven bé, però tenien molta fe.
Doncs sobreabundar la gràcia, no? Seguint la cita bíblica. Exacte. Allà on hi ha pecat, doncs sobreabunda la gràcia, també, no?
Sí,
hi ha
això bon, és... Això no vol dir pas que tinguem de fer pecats, perquè
no,
diu de la gràcia.
No, és cap crida, això.
Però, de fet, el nostre Oleguer tenia aquesta gran dèria, i que realment ho va aconseguir-ho, que és, precisament, doncs, el poder, per tots els mitjans, doncs, purificar l'Església. Volia que l'Església sigués neta, esposa de Jesucrist, sense arruga, sense taca, l'Església de Barcelona i l'Església Universal. Gràcies a ell es va aconseguir això.
Doncs a Sant Oleguer, un sant medieval que va acabar amb les guerres i també amb la corrupció a l'Església. Un gran reformador, Sant Oleguer. Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet. Bona diada de tots sants i
bona diada. El pròxim dia parlarem una miqueta dels difunts, que els tenim una miqueta oblidats. Eh?
Doncs d'ells parlarem. Fins dimecres. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un 10% d'estalvi en centenars de productes d'electrònica.
I un 40% de descompte, més un 20% d'estalvi en tots els matalassos i bases.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte pel Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Un any més, ens retrobem.
Un any més, encara que plogui, nosaltres
igual,
aquí.
És igual, eh? Aquesta sintonia, us deu recordar que estem de celebració.
Home, i tant, un aniversari fantàstic, eh?
I avui comencem i encetem aquesta sèrie que cada matí us estarem explicant les novetats i les ofertes durant una estoneta.
N'hi ha moltíssimes, moltes. Moltíssimes, moltíssimes. Bueno, deixa'm dir que estic molt contenta d'estar una altra vegada aquí amb vosaltres. Saluda el Toni, saluda la Núria, vull dir que... I felicitar-vos perquè encara que ja fa uns dies jo vaig estar al sopar de l'Estel. Fantàstic, eh? Felicitats, felicitats.
Sí, a tots per fer-ho possible,
a tots,
que eren molts.
Som molts grans, de veritat que sí.
Gràcies, Carme.
Doncs amb aquest aniversari per cor hi haurà el festival més gran de tots els departaments, eh? Vull dir, amb unes ofertes sensacionals, serà per anar-hi passejant. Avui només farem un tast, eh? Perquè per una miqueta, després ja anirem introduint-se en diferents departaments, o sigui que, per exemple, trobarem amb alimentació, amb productes per la llar, perfumeria, gran i petit electrodomèstic, imatge i so, telefonia... En moda hi ha unes coses fantàstiques, eh?
I molt bé de preu.
Home, els preus d'Hipercor són insuperables.
Ara s'ha d'anar, no?
Home, exacte. Perquè una cosa és dir-ho, i una altra cosa és estar allà, provar-t'ho, i veure que són articles d'última moda. I pels senyors també, eh? O sigui, home,
i tant.
I tant, i tant. Per tots, per tots. I amb alimentació, doncs, a veure, amb frescos, per exemple, ofertes bàsiques amb el departament de fruita i verdura, els peix, el carn, en xarcuteria, teria i pastisseria, i també en refrigerats i congelats. També una extensa oferta en cerveses, postres làctics i també pernils i formatges.
Molt bé.
Llavors, com sempre, tindrem les ofertasses, eh? Aquestes grans
ofertasses. A més de l'oferta, hi ha l'ofertassa.
A més, hi ha les ofertasses, eh? Per exemple, imagina't, llet Hipercor sencera, semidesnatada o desnatada. Comprant-ne dos, la segona unitat surt per 38 cèntims. O sigui, que escolta...
No, és ofertada.
Escolta, aquí no es desperta al matí amb un món... Per cert, moltes gràcies pel cafè, eh?
Que no
ho havia dit, eh? Moltes gràcies, que aquí sempre teniu l'atenció, que quan comencem el programa tinc el cafè
som
posat.
Som molt detallistes, ara
n'estem. Sí, exacte. No, i que sapigueu que el xocolata també m'agrada, vull dir que si algun dia voleu canviar el cafè llet per xocolata, jo portaré el xurret.
Molt bé.
El dia que em diguis, Carme, demà tenim, doncs jo...
Quants dies vindràs, Carme? Encara
molts dies, eh? Tots, fins al final de novembre, eh? Vull dir que... Hi haurà temps per tot, eh?
I així ja prepararem també les festes.
Exacte, i el xocolata.
Anem amb temps. No, la xocolata també.
Exacte. Bé, i pensar, doncs, que, bueno, que estem en una època que encara que no ho sembli, ja és Nadal. Nosaltres, per exemple, ja tenim els guarniments.
Jo he anat per tot el portal de l'Àngel i ja estan totes les llums posades. És Nadal
a
Barcelona, que horror.
Tot el que fa falta per fer-ho a banda dels torrons, de les neules i del cava, doncs tots els guarniments perquè la casa llueixi força, eh? I complements per la llar, o sigui, mira, i unes altres bufartassa, per exemple, que també va molt bé per aquests dies de Nadal, doncs mira, és el set duo de dues olles super ràpides, 6x4, abans 69 i ara 46/90, vull dir, que imagina quina oferta. Jo de les olles va molt bé ara per Nadal, per fer
el
caldet,
per fer el caldo.
Que tens dos mides, una per fer...
Tanta família.
Ah, exacte.
Això... Ja no hi ha excusa, no? No,
i a més superràpida, vull dir que... Bueno, doncs tot això ara, ja a la setmana vinent, doncs ja anirem
demà
parlant.
Demà farem festa, perquè demà
sí.
és tot sants.
No, demà està tancat
però
al centre.
Però divendres tornarem.
Home, faltaria més.
Explicarem...
No podem passar sense vosaltres,
exacte,
clar que sí.
Explicarem més novetats.
Molt ben trobats, eh?
Molt ben trobats i fins al divendres.
Si Déu vol. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Doctor Miquel Pros, Medicina Natural. A Barcelona, carrer Montaner 551, prop de la plaça Bonanova. Telèfon 93-212-1504. I ara també a l'Empordà, una consulta mèdica enmig la natura, a Santa Cristina d'Aro. Visites a hores convingudes trucant al 93-212-1504.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta.
Passen 5 minuts de 2:15, comencem naturalment, doctor Pros, un espai que fem cada dimecres a aquesta hora sobre medicina natural, amb orientacions per a tots vosaltres, perquè segur que qualsevol incidència en la nostra salut, qualsevol prevenció, pot passar per aquesta medicina natural tan inofensiva i tan efectiva. La defensem sempre amb el doctor Miquel Pros, que és metge especialitzat en medicina natural i que és amb nosaltres cada dimecres en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Estem a l'espera d'una pacient que vindrà a explicar-nos el seu cas, però abans, avui vostè ens vol parlar del cas d'un altre pacient que per la seva voluntat mantenim l'anonimat, però que penso que la seva experiència i el seu cas doncs, pot donar per una reflexió que avui proposem als oients, no? Té a veure amb la pediatria, això.
Sí, bueno, com que estem en època de refredats, jo penso que és molt important, perquè precisament estàvem esperant, era un nen de 6 anys, un nen que, bueno, típic amb els nens en aquestes edats, doncs que si al·lèrgies, ingressos per laringitis, per otitis, els nens aquests que estan doncs bona part de l'any i sobretot a l'hivern encostipats, amb al·lèrgies, otitis a repetició, bronquitis asmàtica, l'amoxicilina i els ventolins i vinga química, i resulta que, bueno, ha vingut a la consulta i res, amb un parell de sessions li hem resolt. És a dir, que quan els pares, esclar, entenen allò que expliquem sempre de la sinusitis silenciosa, la sinusitis no és res més que aquesta acumulació de mocs, i el moc és un caldo de cultiu, i sempre ho diem i val la pena repetir-ho, doncs en aquest caldo de cultiu, que vol dir que virus, bacteris, fongs, llavors ens amenacen dient que vindrà una grip que ens matarà a tots, i en realitat la grip la portem a dintre nosaltres, no? I aquest nen, doncs, esclar, volia vindre a explicar, ell li feia molta il·lusió, però la seva mare li ha fet por. Tu li ha fet por, per què? Perquè diu, tinc por, diu, que el pediatre, fixa't on t'arriben les coses, tu, vivim en uns moments en què la por ens domina tots, tu. Diu, no ens atrevrem a vindre a Ràdio Estel perquè no reconeixin ni el pediatre, ni l'otorrino, ni l'al·lergòleg, és a dir, que té pànic a que, escolta, sigues valent, hi ha quantitat de sobretot de senyores, de les àvies que estan preocupades per la salut dels nets, no? Que l'exemple d'aquest nen de 6 anys, doncs, podria ser una referència per dir, escolta, nosaltres també, doncs, provarem la medicina natural, i en canvi, doncs, el pacient està curat, ho hem fet sense medicina química, sense antibiòtics, no? Sense antihistamínics, sense corticoides, aquest nen està fantàstic, i en canvi, doncs, la mare té por de vindre aquí a explicar, por a que la reconeixin. No ho sé, em sembla... És molt fort, això, no?
Però... Actuar sense por és desitjable sempre, perquè també, vostè sempre ho ha dit, doctor Pros, aquí no anem contra ningú, ni contra altres medicines que conviuen.
Amb... L'estructura del programa, des del bon principi, sobretot aquests oients que s'incorporen, sempre és el mateix, és a dir, un pacient que ha donat la volta, que aquí, aquest és una de les... que a mi amb això em molesta profundament quan sento a dir, doncs, bueno, la medicina natural, bueno, no et servirà, no et matarà, però tampoc et farà res. Bueno, això ja ho sentirem després amb la nostra invitada que tenim aquí.
Ha arribat ja Paqui Pérez García, bon dia, benvinguda.
Buenos días,
hola,
bon
Paqui.
Dia.
Però recordar això, no? Que la medicina natural és d'un pragmatisme que, esclar, dius, ostres, si a totes les mares que es troben en aquesta situació, doncs, de conflictes respiratoris, dius, amb els nens, que és la cosa més agraïda del món, quan es fan les coses ben fetes? I avui jo crec que ni els pediatres ni els otorrinos fan les coses ben fetes.
Quan presentem testimonis de persones que han passat per la medicina convencional i han intentat resoldre els seus problemes de salut amb medicació química o amb altres components que considerem que no són òptims, sempre ho fem des de l'absolut respecte, també ho diem, doctor Pros, perquè a vegades sí que vostè reconeix que un antibiòtic, si no hi ha més remei, es pot
donar. Sí, però jo el que m'agradaria és que hi hagués més, o sigui, més... i més companyerisme.
Exacte.
I més respecte uns als altres. Llavors, també em pipa molt sentir comentaris de dir, bueno, escolta, vosaltres aneu fent el burro perquè això pot acabar amb una pneumònia, aneu fent el tonto amb la medicina natural, i resulta que som nosaltres, el metge naturalista, el que ha de resoldre el conflicte.
Uh-huh. Avui Paqui Pérez García ens visita, és un cas diferent al que hem presentat ara des de l'anonimat. Paqui Pérez García sí que ve amb nom i cognoms, i no pateixi, que suposo que ha tingut incidències derivades de la vaga i de la pluja, no?
Bueno, sí.
Bueno, però més val no parlar.
No. Baje de buzones.
Més val que no en parlem.
Avui parlem de medicina natural, no pas de conflictes socials.
Sí. Siguem positius, no?
Sí. A què es dedica vostè, Paqui?
En este momento estoy en el paro.
Està a l'atur, però vaja, ha tingut confiança en la medicina natural, sí, a l'hora de resoldre quines problemàtiques ha tingut.
Bueno, jo ara, a mi m'agradaria avui que la Paqui, que és una persona que és molt, molt estimada a la consulta, ens va arribar quan tenia 38 anys, Paqui. Avui en té 52. Fa 14 anys que d'una forma intermitent, no vol dir que vingui cada setmana ni cada mes.
Sí, no.
I llavors, no sé, m'agradaria que...
És una pacient veterana, eh? Doncs.
El seu cas és un cas d'una persona que, si hagués caigut en mans de l'oficialitat, avui estaria, o ja no estaries aquí, bueno, no sé, Paqui.
Un poco caí, en cierto modo, también.
Uh-huh. Per què va vindre?
Què tenia vostè fa 14 anys, quan va anar a la consulta del doctor
Ross? Jo llevava com uns 2 anys.
Tres anys.
O 3.
Leo en tu història
clínica. Sí, és que ja no recordo. Sí.
No pateixi.
Tantos anys,
la portava verdad, un temps, vaja.
Sí, bastante. Con un dolor en el hombro, com una especie de tendinitis. Después de haberme recorrido, pues, como 2 o 3 traumatólogos, los que se supone que eran los mejores de aquí de Barcelona... Pues, y algunas infiltraciones, pues no había manera, ¿no? O sea,
infiltraciones y corticoides, claro.
Sí, infiltraciones, sí, pero era un día, pero nada, es igual. Y me pasaba el día, la noche, no podía hacer nada. dolor en, era en el brazo también. Y bueno, y un día, pues una amiga mía vio al doctor Pros en el programa que daban en la tele de la botica de la abuela, y me dijo, mira el programa, porque, y entonces, bueno, porque este médico es de Barcelona y tal, y ella se ve que lo vio el día que él explicaba lo de las ventosas, yo no lo había visto, y lo vi al siguiente programa que hablaba de lo de la dieta de la avena, ¿no? Y entonces, pues bueno, no recuerdo muy bien, no sé si es que llamé a la cadena para conseguir el teléfono, ¿no? Esto ya hace tanto tiempo que hay cosas que ya no me acuerdo, ¿no? Y pues bueno, pues fui a la consulta allí y entonces me acuerdo que lo primero pues es también que te escuchan, que es lo que más siente uno cuando lleva una derivación de muchos, de uno, otro, que... Es como una especie de... Te sientes desprotegido, como que no te hacen caso. Es que he llegado a estar además así, o sea, ni mirarte a la cara. Médicos que se supone, bueno. Y entonces, pues bueno, pues me escuchó, le conté todo lo que pasaba, todo lo que había pasado. Y bueno, yo me acuerdo que me dio el hipérico, que era inyectable, es que, o sea que hace muchos años pues como parecía un poco como, no sé si lo traía de Alemania, ¿eh? Como una especie de contrabando.
Justamente, sí.
Y me dio la dieta, porque además, claro, yo había estado tomando antidepresivos, ansiolíticos, bueno, una calidad.
¿Tú venías diagnosticada de una fibromialgia? ¿Se te diagnosticó?
Bueno, yo pienso...
Porque, claro, como ya no sabían qué hacer contigo, entonces, pum, te sueltan la fibromialgia.
Y sí, además llegué a tener una alergia muy... me acuerdo que fui al dermatólogo y no podía tocar nada con las manos y los pies, la planta de los pies, aquello, tocar una persiana era horrible, parecía que me cortaban las manos. Y entonces me dijo la dermatóloga, mira, yo... la verdad, esto no te voy a dar nada. Y yo pensé en aquel momento, digo, ay, pobre de mí, ¿no? ¿Y cómo voy? Y me dice, es que esto es un exceso de medicación.
Déu-n'hi-do. O sigui que allò que s'havia introduït en el seu organisme per solucionar el problema havia aguditzat el problema.
Entonces fue un poco aquello, junto ya, digo, con esta amiga que me ayudó, empecé a entrar en el mundo de la fitoterapia, de las plantas.
Justo,
porque llegué a tomar pues como unos 7 ansiolíticos al día.
Déu-n'hi-do.
Claro, o sea,
textualmente,
cuando yo empecé...
Paqui, mira, si me permites textualmente, sí, porque a mí me gusta escribir en la historia clínica lo que uno te suelta en la primera visita. Y textualmente tú me dices, aquí uno la veus, amb ella... O sigui, va arribar amb una angoixa brutal, no?
Clar.
Havia fet 2 depressions quan va arribar a la consulta, al marge del que ella explica d'aquest dolor a l'ombro que feia 3 anys que l'arrossegava.
El dolor era persistent,
no?
I...
Claro.
Diu, en quant a medicaments, vàrem acordar, estava polimedicada, el que tu acabes de dir, Paqui, i diu, desayuno, gelocatil con mantequilla.
Sí, era una dieta al gelocatil.
Imagina't, això és el que m'han d'explicar.
Ja no he vuelto hace años, no he vuelto a tomar ningú.
Doncs, evidentment, aquesta és una gran prova dels resultats positius de la medicina
natural. Ni un antiinflamatori, si puedo. Hoy tengo un poco dolor de cabeza, pero es que el tiempo también, o sea, lo tengo ya.
A mi em feien broma quan em marejava, em deien, bocata de biodramina. Doncs bé, això és una mica semblant, no?
Sí, però és que no te va.
Són bocates de gelocatil.
Sí, exacte.
Sí, no, o sea, llegó un momento, yo me tuve un poco la conciencia de que era ya un... Era seguido, ¿no? Porque por el dolor y como que aquello, o sea, te creava adicción también, en cierto modo.
I llavors, un cop rep vostè, doctor Pros, la primera visita de Paqui... què és el que es comença a fer?
Bé, és el que ell ha explicat, perquè, clar, com que va arribar i estava tan depressiva, jo en aquells moments tenia un medicament, que després l'han retirat, l'herba de Sant Joan, però que jo la rebia d'Alemanya en forma injectable. L'únic laboratori al món que ens la presentaven en forma injectable i que era, francament, ve una immediatesa brutal. O sigui, pensar que la Paqui venia arrossegant dos depres, no?
I sí, perquè també el dolor te crea. Sí.
No? Sí, és un addicte i llavors... Bueno, ni ella s'ho creia, perquè vam començar traient el dolor amb les ventoses, ja algunes vegades hem explicat, perquè tu has contat que m'he vist en un programa, i és veritat, el programa sí, aquell de la botiga de la bola, que va ser interessant perquè durant mesos i mesos i mesos es va exaurir la civada a tot el país, però el país fins i tot a Catalunya i fora Catalunya. Uh-huh. I això venia a compte perquè en un programa anterior m'havien fet una entrevista sobre les ventoses. Llavors, que és aquí on la teva amiga segurament em va sentir, i llavors tu vas provar en vivo i en directo, no les ventoses.
Sí, sí, sí.
Aplicades sobre la zona...
A tu, Ignasi, no t'hem posat mai ventoses.
No, però...
Explica-li, Rafi, explica-li.
M'agafa molta curiositat.
No antiinflamatori, ventosa, i ja està.
Clar, és actuar directament en el punt del dolor. Si tens un dolor en un punt determinat...
Has notat un impacte, un...
És que... No. És a dir, si tu tens un dolor, doncs per què carai hem de donar un antiinflamatori que ha de fer tota una via digestiva, s'ha d'anar neutralitzat...
I és un parche, en cierto modo, perquè luego vas a volver a estar otra vez.
Doncs actuem directament, en lloc de... I llavors el que fem amb la ventosa és treure els moduladors del dolor, que són unes substàncies químiques que són les que generen el dolor. La ventosa el que fem és una ventosa escarificada. És a dir, escarificar, fem una escarificació i desinflamem, literalment. Però, esclar, el resultat és no hi ha res tan brillant ni tan efectiu. Bueno, una anestèsia, clar.
I després d'aquell primer xoc amb la flor de Sant Joan i de les ventoses, s'han anat tractant amb altres remeis,
sí,
quan
bueno,
ha tingut el dolor?
Sí, bueno, lògicament, fue un bajón de peso.
Uh-huh. Tenia sobrepès, també.
Sí,
també
sí.
També les corticoides havien fet...
Quants quilos havies perdut?
No me acuerdo.
Un montonazo, no?
Creo que por lo menos 10.
Veus?
Déu-n'hi-do.
Una cibada, sí, clar.
Sí, sí.
És una xica avena, no?
Sí. S'ha apuntat vostè. Va passar de la mantega Angelo Catil a la cibada, eh?
Bueno, a ver, yo a veces oigo a mucha gente cuando habla y dice, es que no creo. Digo, es que esto no es una religión.
Es viu amb la
que
pròpia
experiència.
Que
tengas que creer.
Clar.
Yo pienso que, a ver, es una cosa, tú tomas una manzanilla, lo pruebas, tampoco yo soy una persona fanática, no me considero, un poco, a veces también estética, pero ¿por qué no probarlo, no? Tú verás el resultado. Y entonces, por ejemplo, la avena, hoy día mucha gente ya la toma y yo he hecho régimen estricto, como quien dice, de avena, cuando he subido mucho, por cualquier causa, ¿no? En verano, sobre todo. Que... Y la verdad es que yo me he aguantado, o sea, he bajado peso... sin tener ninguna consecuencia ni física ni psíquica, estando bien, ¿no? Incluso mi madre, que es una persona mayor, y los análisis de, o sea, ahí lo certifican, o sea, perfectos.
Doncs avui amb Paqui Pérez García parlem de com sortir d'un problema de dolor a l'espatlla a través de la medicina natural, després d'haver provat altres tractaments químics més agressius. Ja sabeu, amics oients, avui ho diem una mica més tard de l'habitual, però sempre teniu els telèfons oberts, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, i entrar en directe per dir la vostra sobre temes de medicina natural i especialment avui sobre... problemes a les espatlles que pugueu tenir i aquests dolors que a vegades en les persones grans, el cas de Paqui no és un dolor
sí, no, persones grans no, que va, vull dir, persones
també passen joves no, però vull dir que als grans també els hi passa i de vegades sí. Pensen que no té remei pel fet de ser grans, també té remei
precisament, oi tant, clar. I a més amb les persones grans a les quals has d'anar molta cura a l'hora de medicar, perquè penso que clar, evitar al màxim la medicació, les ventoses per un tema de dolor és fantàstic, no? I la gent jove, tots aquests problemes de cervicàlgies, aquests problemes de tensió, dolors a l'esquena, a les cervicals, doncs una ventosa i oli amb un llum, no fa falta res més.
Molt bé. Doncs...
Però a mi m'agradaria ara també a la Paqui que ens expliqués una miqueta, perquè esclar, ella ha fet naturalment també tractaments de psicologia, no? Però psicologia, sí. Si vols, holística, alternativa... No, havies arribat, també havies fet sofrologia, em sembla, i constel·lació.
Sí.
Tu l'has provat tot.
Todo, ja m'apunto un bombardeo.
Sí, però ja que dic, esclar, tu estaves, eres un desahucio en medicina. No, però llegastes en un plan Que, a veure, qui és capaç de posar fil...
No? Recordem que de la sofrologia i de les constel·lacions vam parlar una vegada aquí en el programa. Ens pot recordar una mica a què consisteix les constel·lacions familiars, és a dir, connectar la família...
Sí. Bueno, es que no sé cómo explicarlo, porque es increíble. O sea, yo me he quitado muchos pesos de encima, nunca mejor dicho.
Sí, cargas.
Sí, cargas emocionales. Y es que, pero no sé, claro, no sé.
No, claro, es que ella como paciente es difícil.
Esto lo haría mejor un...
Un expert, como ya hemos tenido, o podemos tornar a tenir més enllà.
Yo lo aconsejo, ¿eh?
Molt bé.
Lo aconsejo a nivel emocional, o sea, es...
I també vas fer sofrologia, no?
También. Aprendí a respirar.
Clar, és que la medicina natural, en el fons, és, jo diria que és una especialitat en la qual té una virtut que és altament pedagògica. És a dir que, clar, desgraciat aquell pacient que es pensa que el metge el curarà. Vull dir, el metge és un element, però en realitat qui es curarà és un mateix. I medicina natural, el propi pacient és el que pren... les riendes de la seva salut, que és el que ha fet la PAC.
És una medicina molt activa, on el pacient col·labora també.
Sí, la sanitat dice que la persona hoy día se engloba a nivel holístico, pero por desgracia es que o por falta de tiempo, por X, o porque a lo mejor muchos médicos no entran en, si hablas de plantas, dicen, bueno, sí, bueno, no te va a hacer daño, pero como diciendo, no te va a curar.
Aquest és un tòpic.
Entonces yo digo, bueno, vale.
I llavors això que has explicat, perquè Paqui també, ara mirant la teva història clínica, tu vas tindre també un problema de una lesió, una displàsia,
sí,
no? Una displàsia que vol dir, doncs, això que ara està de moda, que obliguen els nens petits, bueno, no obliguen, no?
Sí,
la vacuna,
sí.
Famosa, no? Que per evitar... el papiloma, el virus del papiloma,
sí.
I en canvi, doncs, tu et vas estalviar, o sigui, et vas curar gràcies a una medicina natural i hi havia, clar, haguessis acabat el que seria una conització, no?
Sí, bueno, però això fue en nada.
Però tu l'evitaste, no?
La conització, no.
Sí. No, o sea, se hizo conització.
Sí, se hizo conització, però, o sea, no llegó a... O sea, no és una operació.
La cosa no fue a mayores.
Sí, no és una operació, o sea, i aquello, pues, ja hace muchos años i... Bien.
Uh-huh. Bueno, doncs, dir que la Paqui, en el fons, doncs, s'ha beneficiat de la medicina natural. Ella ha explicat abans que va tindre un tema de pell, que va consultar, doncs, a dos o tres dermatòlegs, no? És així?
Sí, bueno, por l'al·lèrgia que tuve...
I què era, en definitiva? Un excés de medicació que potser tu treies a través de la pell, no? Això és el que tu llegastes a entender.
És que, a ver, hay muchas cosas, yo, es que ya, si voy al médico de cabecera de la Seguridad Social, a lo mejor es porque tengo que hacerme unas pruebas, nada más.
Per qüestions burocràtiques.
Sí, exacto, o cualquier otro tema. Pero luego, o sea, todo análisis, sea o cualquier cosa, siempre pues he terminado en la consulta de otros. És això, el principal, és que no s'escucha el pacient.
I en aquests moments, Paqui, vostè està bé, no té dolors a les
espatlles?
Hombre,
yo estoy bien.
Sí, sí.
A ver, puedo tener algún día, a lo
sempre,
mejor, pero por posiciones posturales o por tensión. A veces uno puede tener un día, hoy venía en el autobús, pues el estrés, la gente oyes gritar, veníamos como un poco enlatados, ¿no? Pero a ver, también, bueno...
Forma part de la vida, això, esclar.
És així i ja està.
Davant l'estrès i davant les tensions, el doctor Pros ofereix sempre l'espai immillorable de Solius. Avui ho recordem perquè a Solius hi ha una consulta on els dissabtes, en cap de setmana, es poden visitar aquells que vulguin posar-se en mans de la medicina natural, especialment aquells que són de les comarques de Girona. Solius, també una marca important de la medicina natural a Catalunya.
Bueno, perquè Solius, a més, ofereix un espai... un espai, vaja, jo diria, paisatgístic, no sé, tant... No, a vegades em falten paraules per poder expressar la bellesa d'un espai que, afortunadament, s'ha salvat de l'especulació urbanística, no pel fet de la crisi, o potser tal vegada també, però, mira, hi ha llocs en els quals sembla que Déu, doncs, ho vella, no? Mm. I en aquest cas Solius, doncs, és un paratge entranyable de la Costa Brava, és un dels pocs paratges que ens queden encara semiverges, no? I llavors allà vaig tindre la sort d'instal·lar-m'hi, i llavors doncs, els dissabtes rebo també gent, que clar, és molt més agradable a través de la finestra, estàs fent un tractament i poder veure els ocells, els coloms, no? I el gos passejant.
Doncs fantàstic, a Solius es poden visitar els qui vulguin demanant hora prèvia. Recordem el telèfon de la consulta del doctor Pros, és el 93-212-1504, 93-212-1504. Hi ha consulta, evidentment, també a Barcelona, al carrer Montaner, i al balneari respiratori al carrer Camp, molt recomanable per a aquells tractaments que busquin eliminar aquelles toxines, aquella bueno, porqueria, com diu vostè, que se'ns acumula al nas.
Sí, és el que explicava abans aquest nen que avui no ha pogut vindre perquè la mare té por doncs, que la reconeixi el pediatre, no? Que això la pagui no
s'ha fet. Lo he hecho, el balneari.
Sí, també ho has
molt
fet,
bé,
no?
Molt bé, doncs felicitats. Ho ha fet tot vostè, eh? Gràcies pel seu testimoni. Ho hem de deixar aquí. Vol comentar alguna última cosa, Paqui, per acabar? Algun consell per als oients que pues, confien en la medicina natural, potser?
Pues que confien. Que no es cuestión de creencia, es cuestión de pensar en uno mismo nada más y en la salud de uno mismo, física
y... Jo afegiria que quan uno sàpiga on anar, quan ja estigui desesperat, doncs
vagi, que no s'espere,
que vagi a la medicina natural.
Gràcies, doctor Miquel Pros, i gràcies, Paqui Pérez García. Fins un altre bon dia.
Gràcies, Ignasi.
Doctor Miquel Pros, medicina natural. A Barcelona, carrer Montaner 551, prop de la plaça Baranova. Telèfon 93-212-1504. I ara també a l'Empordà, una consulta mèdica enmig la natura, a Santa Cristina d'Aro. Visites a hores convingudes trucant al 93-212-1504.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'òpera L'Elisir d'Amore, de Gaetano Donizetti. Una gran oportunitat per viure l'òpera al Gran Teatre del Liceu. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
Fins al dia 14 tens un pernil ibèric per 119 euros la peça de 7 a 8 quilos.
De regal, 6 ampolles de Rioja Reserva Vinyalbina.
I selecció de marisc a 9 amb 80 euros al quilo, caixa o peça.
Bonificacions bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013. Perfecte per Nadal.
Per l'aniversari d'Hipercor, tot són bones notícies.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
A partir del número 24, entre els oients que heu entrat en el web radioestel.cat, els guanyadors dels sorteig per a l'òpera del teatre on aquest diumenge hi haurà representació són Miguel Andrés, Núria Gaufapé, Paqui Castaño, Patricia Merino, Patricia Terrades, Pilar Sofías, Reyes Barragán, Ricard Boile, Rosa Julián i Teresa Alonso. Gràcies a vosaltres per la participació al Teatre Romea Oleana. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Tornem divendres. Bona diada a tots sants.
Ràdio Estel.